la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un dissabte més a la veu dels animals i la natura. Us fem, com sempre, abans que res, un resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals. Les notícies, el sabies què, les galeries dels experts, un consell de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia i l'entrevista, on avui hem convidat a la doctora Paula Calvo, antrozoòloga, amb qui parlarem de les implicacions socials que té la nova llei de benestar dels animals. Els espais musicals del Manel Casas amenitzaran, com sempre, el programa, que finalitzarà amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus: Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Escolteu la veu dels animals i la natura, escolteu Ràdio Estel. Comencem, com sempre, amb repàs de notícies. Creixen les col·lisions d'aus contra els vidres dels edificis. Antonio Bercher, fiscal coordinador de la Sala de Medi Ambient i Urbanisme de la Fiscalia Estatal, proposa aplicar el Codi Penal per evitar la mortaldat d'ocells que col·lisionen contra les parets de vidre de les pistes de pàdel. Amb aquest propòsit, ha enviat un comunicat a tots els fiscals delegats a qui recorda la possibilitat d'aplicar en aquests casos l'article 340 bis, que fa referència al maltractament dels animals. El jurista considera convenient que les administracions competents implementin mesures per evitar o per disminuir les col·lisions. Per això, enumera iniciatives ja existents d'àmbit públic o privat davant la creixent sensibilització envers aquest tema. Una alternativa és tan senzilla com col·locar xarxes i no vidre a les parets de les pistes de pàdel. La mortalitat d'ocells a conseqüència dels impactes costa de quantificar, perquè en general, quan cauen morts al terra, són retirats pels que netegen les instal·lacions esportives o bé pels depredadors que se'ls emporten ben de pressa. Hi ha també altres estructures, igualment de vidre transparent, que són un parany mortal per a milers d'ocells urbans. És el cas de les façanes d'edificis, les marquesines de les parades d'autobusos, les pantalles de protecció acústica o les passarel·les. I Ripoll pren mesures pel compliment de la Llei de Protecció dels Animals. La policia local de Ripoll va dur a terme la setmana passada una actuació per maltractament animal a un habitatge d'aquest municipi. L'actuació fou en resposta a les denúncies realitzades pels veïns que alertaven de possibles maltractaments cap a uns gossos i d'incompliment de normatives establertes per la nova Llei de Protecció de Drets i Benestar dels Animals de l'Estat espanyol. L'operatiu policial va comptar amb la col·laboració del Consorci de Benestar Social del Ripollès. El procediment va comissar a 10 gossos que vivien en condicions pèssimes i amb signes evidents de negligència per part del seu posseïdor. Els animalons van ser portats cap a un centre veterinari per poder ser atesos. I Natura Encesa segueix endavant malgrat les denúncies presentades. La setmana passada us vam fer esment de la problemàtica que està generant l'espectacle nadalenc de llums Natura Encesa als jardins públics de Torre Girona, situats al districte de les Corts de Barcelona. un indret que acull vegetació i fauna protegida. Entitats veïnals i diversos científics de la Universitat Politècnica de Catalunya i del Barcelona Supercomputing Center demanaven a l'Ajuntament que l'espectacle, que es basa en llums i sons, fos cancel·lat pel risc que comporta pels animals i per la flora dels jardins. Els darrers dies, les diferents entitats han realitzat protestes, han emès un comunicat de premsa conjunt i han interposat una denúncia per sol·licitar l'adopció de mesures cautelars, ja que consideren que els fets són presumptament delictius envers la biodiversitat. Per parlar d'aquesta situació, saludem a la Maria Rosa Canals, que és portaveu de l'Associació de Veïns de la Zona Universitària. Maria, molt bon dia.
Bon dia.
I ahir, justament, aquesta setmana, hem tingut una nova notícia de dolenta en aquest espai. Va caure un cedre centenari. Explica'ns.
Sí. Ahir al vespre, per sort va ser de matinada, a les 3:30, 4, va caure un cedre centenari de 150 anys amb una alçada de 30 metres i va caure cap a... Era un cedre que estava tocant la tanca del jardí que dona cap al carrer Jordi Girona. Va tancar la tanca i va trencar la tanca de ferro. A part de que el arbre va caure sobre el carrer, van venir els bombers, el van retirar i durant el dia van acabar de retirar-lo. Evidentment, aquest arbre, quan s'ha preguntat a l'Ajuntament, diu que és causat per l'estrès hídric, com ha passat a tots els arbres de la ciutat, però i que també havia fet una mica de vent aquella matinada, però en cap cas han dit que des del propi Ajuntament han fet una esbrossada brutal i general del sotabosc, on hi havia molta flora i molts matolls i molts arbustes, que el que feien era protegir tots aquests arbres centenaris amb el que hi havia una zona més humida i els arbres doncs, tenien aquesta humitat que necessiten per mantenir-se, sobretot en una època de sequera com tenim. Lamentem que aquest arbre hagi caigut, però l'Ajuntament ha dit això, ha tret l'arbre i continua l'espectacle, tot i que aquest arbre estava al costat d'un dels camins del recorregut de Natura Encesa.
Estem parlant, en aquest cas, Torre Girona, de l'antiga finca d'estiueig del banquer i polític català Manuel Girona i Agrafel, uns antics terrenys agrícoles de Sarrià, amb un jardí de 3 hectàrees, amb importància perquè alberga també doncs, diferent fauna, com dèiem, flora i altres arbres centenaris. Ha caigut aquest cedre. Espectacle Natura Encesa és el que ens centrem. Un espectacle que ja va començar el passat 20 de novembre i serà fins al 21 de gener, amb diferents afectacions, l'afectació que ja ha provocat també en alguns animals que van ser atropellats presumptament per fugir d'aquest espai. Estem parlant d'uns ànecs, també, no?
Sí, bueno, allà hi ha un llac bastant naturalitzat on hi habiten polles d'aigua, ànecs, oques, bernats pescaires, bueno, diverses aus que necessiten pues, l'àmbit humit per poder desenvolupar el seu hàbitat. Aquests arbres, tot i que el Natura Encesa ha començat el 20 de novembre, des del 15 d'octubre han estat fent tot el que era la instal·lació de totes de les llums, dels 800 focus, de tots els leds, de quilòmetres de cables en tot el parc, i obrint camins on hi havia sota bosc. Tot això ha provocat un estrès també en aquests animals que, evidentment, estan espantats, no s'adequen cada dia. Hi ha milions de llums que des de les 6 de la tarda fins a les 11 de la nit enfoquen el llac, enfoquen les copes dels arbres, cosa que està prohibida perquè no es poden enfocar els arbres perquè allà habiten 37 espècies protegides i la Generalitat, amb el seu informe previ a l'otorgament de la llicència per part de l'Ajuntament, amb una de les seves conclusions posava que els focus no podien enfocar les copes dels arbres. El 90% dels focus enfoquen les copes dels arbres. Tot això ha fet que la majoria dels ocells ja no dormin en aquest espai, no sabem on han anat, però els ànecs i les oques, evidentment, caminaven per allà esparveïdes i una d'elles va sortir del recinte i va ser atropellada. Per sort, la gent que treballa a l'OPC la va recollir, la van portar amb una protectora d'animals que la va recollir, que és la APAEC, la va recollir, la va curar i la va retornar al recinte. Però aquesta oca ha desaparegut. Presumptament també pensem que ha estat un altre cop atropellada perquè encara no estava recuperada. Les oques per allà acampaven el seu aire sempre i clar, s'han trobat pues, amb l'organització que evidentment, per muntar i desmuntar, doncs, hem de passar allà amb camionets, amb toros, amb altres d'això, i evidentment no ho haurem fet expressament, però ha hagut un atropellament. D'altra banda, hem anat als jardins propers a Torre Girona, on hi ha zones humides, no són llacs, però són petits estanys, i hem vist que molts dels ànecs, i sobretot polles d'aigua, ànecs, coll verd i xibucs, estan en els altres parts. O sigui, aquí han quedat uns quants que no s'han mogut, però molts han marxat cap al parc de Pedralbes i cap al parc de la Quinta Amèlia. O sigui, els estan destrossant el seu hàbitat natural. En aquests altres estanys no es poden capbussar perquè no són fondos, no tenen alimentació perquè no hi ha vegetació autòctona de la zona i, evidentment, pues, estan fent una malifeta a tota aquesta fauna protegida. O sigui, considerem que és un maltractament animal. Hi ha hagut també un maltractament a la flora i a la fauna, amb aquesta esbrossada total del sotabosc mediterrani i amb la tala de més de 15 arbres per part de Parcs i Jardins per adequar el terreny per poder fer aquest espectacle. D'aquests arbres sí que hi havia algun arbre que estava mort o que estava malalt, però no eren tots ells malalts. I jo crec que també haver tallat tants arbres ha fet que els arbres que estaven al costat, que uns amb els altres s'ajudaven i s'entroncaven, al no tenir aquest suport uns amb els altres, ha sigut també una de les causes que pot provocar la caiguda d'aquest altre arbre.
Doncs perquè veieu l'afectació que té aquest circuit de llums assentat sobre una zona de 17.538 metres quadrats. L'associació de veïns, en aquest cas, ha presentat una denúncia, com dèiem, també per crims contra la fauna i la flora a Natura Encesa, l'Ajuntament, Parcs i Jardins i els serveis territorials del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat. Esperem que prosperi. Maria Rosa Canals, moltíssimes gràcies avui també per explicar-nos breument i per intervenir.
Gràcies, bon dia.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que des de l'inici de la civilització els arbres del nostre planeta s'han reduït un 46%? Segons unes dades publicades per la prestigiosa revista Nature en base a un últim recompte, en l'actualitat el nombre d'arbres en tot el planeta és de 3 bilions, equivalents a 422 arbres per habitant. Encara que aquesta xifra ens pugui semblar molt considerable, el cert és que cada any les activitats humanes fan desaparèixer 15.000 milions d'arbres. Aquesta destrucció només es veu compensada parcialment amb la reforestació i l'aparició natural de nous arbres, però amb un dèficit anual i constant de 5.000 milions. Actualment són les regions de Rússia, les regions subàrtiques i les de Nord-Amèrica on s'ubiquen les densitats més importants d'arbres, mentre que els boscos dels tròpics són els més extensos i on es concentren el 43% de tots els arbres del planeta. La península Ibèrica compta amb una mitjana de 245 arbres per persona. De continuar aquest ritme de destrucció massiva, el pronòstic seria que els arbres s'esgotarien en menys de 300 anys. Recordem que, com a consumidors, podem influir i hauríem de canviar tendències i afavorir la conservació del nostre planeta.
Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista, divulgador ambiental i autor del llibre Per un bon clima. Jordi, com ho podem fer per estalviar aigua a casa?
Mira, un ésser humà necessita com a mínim 6 gots d'aigua en un dia per poder sobreviure. Però, en canvi, si ens dutxem, fem servir 120 gots d'aigua. I si fem una rentadora, necessitem 240. Imagina que aquests gots els haguéssim d'anar a buscar a la font, un rere l'altre cada dia. Per això, tenir aigua potable és un privilegi, tenint en compte que només una de cada quatre persones en el planeta el té. I, per tant, d'una manera o altra elegant, hem d'estalviar l'aigua perquè hem de fer servir la necessària. Un dia Gandhi va anar al riu a agafar una galleda per rentar-se i se li va caure la galleda i el seu amic Nehru li va dir: agafa una altra galleda, no t'enfadis. I va dir: oh, diu, no, no, és que era la que em tocava a mi.
Heu escoltat La Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista i divulgador ambiental.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui tornem a la cançó italiana, però cançó de la màxima altura, perquè ens cantarà La Mina, amb duets d'altres coneguts cantants. Es diu Mina Anna Mazzini, és italiana, i una de les veus més reconegudes arreu com lo millor de lo millor. La seva trajectòria és amplíssima. Gravacions, actuacions en públic, en televisió i fins i tot en pel·lícules. La RAI italiana, la televisió italiana, els anys en què ella no sortia, els seus fans l'exigien i protestaven. Escoltem-la cantant junt amb el grup Audio 2, Rotola la Vita, i Via di Qua, acompanyada del Fausto Leali, aquest de la vell, de la veu rasposa.
Se da un punto indefinito ci sarà questa luce che irradierà, si spera. Tutte le menti forti della sfera, sarebbe un colpo ritrovare voci più normali. Tu con la penna scrivi sempre in rosso, sorseggi piano piano il tuo caffè. Potresti raddrizzare questa nave, sì, con un colpo da manuale vireresti a prua. Apri le tue mani, fra le mani le 10.000 per mangiare un giorno. Guardi dal buco di una serratura, è questo il mondo che tu vedi, la vita qui è più dura. A noi basta che domani sia con lei, è un'ora di lavoro straordinario. Magari passi a fare la schedina e speri che stavolta sia per te la volta.
infallibile, quasi infallibile. I discorsi del vento, le colline, la serenità, il camminare più lento della piccola comunità. Dove sanno tutti tutto quello che si fa?
Strade che ti stringono addosso, condannato alla velocità. Ogni semaforo rosso è un insulto alla mia libertà. Quante volte ho detto me ne vado via di qua.
Svendita totale per Gesù.
Doncs és temps per l'entrevista aquí a Ràdio Estel, aquí a la veu dels animals i la natura. Avui parlem de la llei de benestar dels animals, aprovada a nivell estatal per l'estat espanyol, en aquest cas el mes de març, però de manera diferent. És a dir, com està afectant a nivell social aquesta llei, de la qual encara s'han de desenvolupar certs reglaments? Ja n'hem parlat. Per fer-ho, parlem amb la Paula Calvo, que és antrozoòloga, col·laboradora. Hem parlat amb ella moltes altres vegades aquí al programa. Paula, molt bon dia.
Bon dia.
Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets, protecció de los derechos y el bienestar de los animales, a nivell estatal. Feia molt de temps que l'esperàvem, però encara s'han de desenvolupar alguns reglaments. Tot i això, és clar, aquesta llei, d'alguna manera, comença a afectar, o comença, diguem-ne que va entrar en vigor el 29 de setembre, i per tant ja certes aspectes doncs comencen a afectar, no? De quina manera està, podem començar a parlar que està afectant aquesta llei?
Bé, de moment està afectant en el sentit de, com que ja és que ja la llei, ja 6 mesos perquè es creï el reglament, perquè s'implementi el reglament, ara mateix és una presa de consciència a la societat. Hi ha molta discussió sobre determinats temes que crec que aquest és el punt d'efecte social. Que gent que no tenia consciència de determinades obligacions, ara en tenen consciència. L'abandonament fa molts anys que Espanya és, està penat i està prohibit. I en canvi, hi ha gent que pren consciència ara. Perquè han vist amb aquesta nova llei que hi ha hagut tanta divulgació que, sí, que jo m'haig de fer responsable la resta de la meva vida d'aquell animal i si no me'n faig pagaré les conseqüències. No ho sabia, això. Cosa que ens pot sorprendre, els que estem escoltant, les persones que estan escoltant aquest programa, no? Però jo mateixa m'he sorprès en tenir converses amb gent que no és habitual de l'entorn. I un altre tema en el que s'està prenent molta consciència, tot i que encara falta el desenvolupament del reglament final, i després, un cop estigui el reglament, crec que són 12 mesos més per complir tot el que diu el reglament, és el punt de les colònies de gats comunitaris. Primer, perquè deixen de dir-se gats ferals, deixen de dir-se gats salvatges, deixen de dir-se gats de carrer, per dir-se oficialment gats comunitaris, amb el qual ens està dient aquests gats són responsabilitat de la comunitat. No són de ningú. Ja estan al carrer i ja. Passen a ser d'algú, que és la comunitat, que som tots.
Crec, Paula, suposo que ho copses tu també, hi ha molta confusió, perquè, a més, s'han, diguem-ne que s'han extret notícies, moltes notícies falses o exagerades sobre el que, sobre el que aquesta llei comporta o no comporta, no? Per tant, en primer lloc, és això que deies, no? Punts que ja estaven penats, com, evidentment, no maltractar un animal, és un dels punts d'aquesta llei, no? Una llei que, per cert, és una llei marca estatal, però que simplement el que fa, és a dir, ja hi havia moltes lleis autonòmiques, i per tant aquestes lleis autonòmiques ja regulaven, el que passa que això posa uns...
I Catalunya era capdavantera amb tot això, amb tot plegat, perquè Catalunya tenia una llei de protecció animal des del 2009. Llavors, i diguem que ja teníem molts d'aquests punts, no només recollits, sinó fins i tot alguns d'ells més estrictes, que no passa res, perquè a partir del marc de la llei estatal... Després, cada comunitat ha de complir, com a mínim, l'estatal, i pot ser més estricta. És a dir, posar-hi encara més normes o ser més estricta amb tota la normativa. No?
És un punt de partida.
Aplicada. És un punt de partida que tothom ha de complir. Però això està molt bé perquè, clar, de vegades era aquí està prohibit el sacrifici zero, està prohibit el sacrifici d'animals per control de població, és a dir, que estem cap a sacrifici zero en el sentit de si hi ha un animal que està sa en un refugi o en un centre d'acollida, no se'l podrà eutanasiar simplement perquè no hi ha espai al centre. Només es pot eutanasiar per raons humanitàries. Però això era crec que era 3 comunitats només de tot Espanya. La resta, els 20 dies, d'arribar un animal a un centre, se l'eutanasiava perquè ningú l'ha reclamat. Mm. Clar, això suposa un canvi que ja aquí teníem molt integrat des del 2009 de promoure l'adopció, perquè si no els animals es van acumulant, de tenir molt clar quan es pot eutanasiar i quan no. I això fa que molta gent, sí, fins i tot polítics locals, que jo he anat recollint notícies d'aquest estil, sí, que diguin, com que ara no podré eutanasiar i què em faré? Dit així, de forma plana, no? Dient, això que ara ens obliguen és molt complicat. Clar, és que ningú deia que fos fàcil, però és el que èticament i per una llei de benestar animal convé que sigui, no? Llavors, està suposant una mena de... un munt de canvis socials perquè obligarà a uns mínims que per Catalunya ja eren els habituals...
Potser aquí, clar, en aquesta casa ens afecta menys perquè aquesta llei de benestar dels animals a nivell català, pionera, a més, doncs ja contemplava tot això, però, clar, en altres indrets d'Espanya, no.
Clar, això suposava, per exemple, que molts animals del sud d'Espanya fessin com una migració, de vegades d'entitats, els migraven cap aquí, cap a Catalunya, perquè sabien que aquí no hi havia sacrifici d'animals per eutanàsia, no m'agrada dir la paraula sacrifici, eutanàsia d'animals per control de població, i que era la manera de salvar-los. Aquestes migracions que hi havia intercomunitàries deixaran de ser, perquè ara en lloc això passarà.
Per positiu, ells. Afortunadament.
Per positiu. Llavors, clar, està suposant un canvi també de mentalitat en els polítics, els agradi o no, perquè molts d'ells no hi estan d'acord, i s'han trobat, sobretot, polítiques més locals, que, ostres, és que ara sí o sí hauré d'ocupar-me dels meus gats comunitaris, quan fins fa molt poc, fins abans del 29 de setembre, s'estaven fent polítiques d'extermini de gats de carrer a molts llocs, i ara diuen, porto tota la vida exterminant els gats que em sobraven, per dir-ho així, perquè ells ho veuen així, i ara no ho puc fer. Ho havien inclòs en una normalitat total i ara es troben que han de canviar. Què passa? Primer es troben forçats, és com quan, i no vull dir que la comparativa sigui la millor, però perquè en siguem conscients, com quan als fumadors se'ls va dir, ara ja no podràs fumar dins dels bars, i tal, i tothom, quina barbaritat, per què no? I ara tothom està acostumadíssim, i fins i tot els propis fumadors els hi sembla...
Els hi molesta, els hi sembla estrany.
Tancat, clar, està fumant, o que altres estiguin fumant, no? Llavors, això és el que passarà, que en pocs anys s'establirà com a normal moltes coses que estan marcant aquesta llei.
Parlem de dos...
I és un canvi social.
Dos aspectes concrets, perdó. aquest que feia referència, perquè la llei contempla moltes coses, eh? Primeres, com dèiem, aquestes generals, és a dir, sacrifici zero, això ja ho teníem aquí, o a Madrid, per exemple, no a la resta de llocs o a molts altres llocs d'Espanya, en aquest cas. El maltractament, prohibit el maltractament, és una cosa evident, però que s'escriu. Com a mínim és la primera vegada que queda escrita a nivell estatal. Sancions per maltractament, lleus que van de 500 a 10.000 euros i les greus, per exemple, entre 50.000 i 200.000 euros. També la cria en cautivitat o altres usos, evidentment, lògics d'animals, no? Però com feia referència, aquests punts que, per exemple, s'han de desenvolupar, perquè ara han de desenvolupar tot aquest reglament que ja deies i ja avançaves, que potser portarà uns 2 anys, un any fins que es desenvolupi, un altre any per aplicar-lo, per tant, ens anem a 2 anys, potser. El tema de les colònies de gats, en primer lloc, és a dir, exactament quins canvis hi ha, perquè les colònies de gats és el que estaves comentant,
doncs,
no?
Doncs
que...
sí, ara mateix tots els ajuntaments són els responsables d'ocupar-se de les colònies de gats comunitaris del seu municipi. I això vol dir, ocupar-se vol dir aplicar el CER, que és la manera de gestió ètica dels gats comunitaris, que és captura, esterilització i retorn al seu territori, perquè són gats que ja estan acostumats a viure al carrer, intentar que visquin a domicili, excepte que en detectis algun de molt sociable i de més, però la majoria han de tornar al seu territori, però s'esterilitzen per evitar que hi hagi un creixement exponencial de les colònies. Això per una banda, i per altra la supervisió de la salut d'aquests animals, la supervisió de l'alimentació d'aquests animals, que fins ara, fins i tot a Catalunya, se n'ocupaven entitats de protecció animal posant de la seva butxaca tots.
Entitats sense ànim de lucre, com algunes de les que hem entrevistat, parlat aquí, precisament, sí.
Ara, suposa que tot això, per llei, és obligació total dels ajuntaments. I clar, aquí hi ha hagut molta controvèrsia perquè molts ajuntaments o no poden o no volen ocupar-se d'aquesta part. Però també és cert que des de l'Estat han sortit moltes subvencions per poder ajudar a que els municipis puguin ocupar-se de les seves obligacions amb la comunitat de gats. Llavors, és un canvi que crec que va a nivell de canvi polític i canvi social, perquè en aquells llocs on es trobava normal no haver-se d'ocupar dels gats comunitaris i fins i tot titllaven de boges a les persones que se n'ocupaven, ara es troben que els hi toca ser-ne responsables.
Això és un punt positiu, no? Perquè, evidentment, totes Totalment. Aquestes entitats que ara es dediquen a la cura de les colònies de gats amb aquest mètode CER, de captura, esterilització i retorn, ara, com a mínim, esperem que puguin rebre aquestes ajudes o aquest suport de part Clar. De l'administració.
Clar, una altra cosa és que l'administració digui doncs això ho delego en aquestes entitats, però econòmicament se n'ha d'ocupar l'administració.
Us recordo que som a la veu dels animals i la natura, que parlem amb la Paula Calvo, que estem parlant sobre aquesta nova llei, nova relativament, es va aprovar el mes de març, el 16 de març, la llei de benestar, protecció dels drets i el benestar dels animals a nivell estatal, que va entrar en vigor el 29 de setembre, i de la qual, com deia, encara queden certs punts per desenvolupar reglaments, uns reglaments que es fixa aquesta llei com a molt tard, abans de 24 mesos, és a dir, abans de 2 anys, però ens hi podem trigar aquest temps, podem trigar aquests 2 anys, sí. Molt probablement els trigarem.
Sí. Segurament.
Segurament. I hi ha 3 punts, estàvem repassant el tema de les colònies de gats, però, esclar, hi ha 3 punts que s'han fet molt, diguem-ne, comuns o populars i potser no amb la precisió adequada, no? Com el nou curs de formació, per exemple, que han de passar els tenidors d'animals, sobretot pel que fa referència a la tinença, no? No sé si amb sí. això hi ha hagut... Bé, quines reaccions hi ha hagut?
És que això justament és part de que s'ha de desenvolupar el reglament. És una part fonamental. Va dir, vale, molt bé, dius que cal que una persona que hagi de ser responsable d'un gos passi per una formació i obtingui un certificat. Vale, qui pot impartir aquestes formacions? Qui pot emetre aquest certificat? Com corroborem que aquesta persona ha fet el curs i l'ha passat satisfactòriament? O sigui, tot això és el que vindrà definit amb el reglament. I per això es trigaran, perquè, clar, no està definit tot plegat.
Això defineix l'article 26, en aquest cas, de la nova llei, però cal definir-ho, clar, perquè la gent diu, home, és que ara haurem clar. De fer un curs universitari per tenir un animal
no,
de companyia
no,
a casa.
No, no es refereixen a això. No es refereixen a això. Es diu el què a la llei, però no el com. El reglament és el que establirà el com. I aquí encara no hi ha res definit, perquè és possible que després et facin fer un test online, per exemple.
Clar.
De coneixement sobre responsabilitat, sobre tinença responsable, no? D'animals de companyia, pot ser que es quedi aquí la cosa. No ho sabem en què quedarà.
Això sobre...
Però sí que això obligarà, com a mínim, a ser conscients que quan tu incorpores un gos o un gat, i aquí una altra vegada el canvi social, a la teva vida, no pots dir, mira, el poso com si fos un moble a casa, i no haig de saber-ne res. Puc tenir un gos o un gat sense necessitat de tenir coneixements al respecte. No, per ser-ne realment responsable i poder conviure bé en societat has de tenir uns mínims de coneixements.
Una altra cosa que semblava òbvia, però que en molts casos veiem que no és així, perquè quan s'abandona un animal, cosa que nosaltres també insistim, moltes vegades és perquè aquest pas no s'ha fet, aquest pas de responsabilitat
Totalment.
No s'ha fet.
I farà que gent que potser incorporava un animal compulsivament a la seva vida, a la seva llar, ara s'ho pensin dues vegades, perquè hi ha molts més filtres. I, ostres, ara hauré de fer una formació, ara hauré de fer un test, ara hauré de fer... Ui, quanta feina. Vale, però és que tenir un animaló a casa és feina. És moltes altres coses, però és feina. I és un toc de consciència per un munt de gent.
Malgrat tot, repetim que no serà una carrera de 4 anys. Eh? Simplement es tractarà d'algun aspecte, alguna prova, algun test, algun petit
curs.
Sí, algú
més aviat senzill, però que et fa prendre consciència.
Mm. I un altre
dels... Què significa fer-se'n responsable per tota la vida d'aquell animal, que és el punt clau?
Un altre dels aspectes, deia també, que cal encara definir i que també ha creat molta polèmica, és aquest llistat dels animals que es podran o no es podran tenir a casa. Clar, perquè aquí hem començat a dir barbaritats, també.
Sí, sí, el llistat positiu i el llistat negatiu. El llistat dels que sí, el llistat dels que segur que no. Per què? Perquè sempre passa que sortiran espècies noves que vindran de no sé on, que algú dirà, mira, ens hem inventat... Bueno, ens hem inventat. Hem portat de no sé quin altre país de l'Àsia aquest animaló i es pot tenir a casa. Clar, no estarà ni en el llistat dels positius, dels que sí es poden tenir, ni dels que no, i cada vegada caldrà establir-ho. Vale, aquest animaló pot o no pot estar en una llar. I clar, aquí s'han de definir molt, amb molt de detall, perquè hi ha, si pensem normalment en gossos, gats, però és que n'hi ha molts altres, molts animals exòtics. Estarà permès o no estarà permès? Una iguana pots, però una pitó no pots? O... Aquí està el què. En definir molt bé, per qüestions de benestar, quins animals sí i quins animals no poden estar en un domicili, en una casa.
Bàsicament és això, textualment ho diu la llei, no? S'elaborarà aquesta llista de les espècies que per les seves característiques siguin adequades o no per mantenir com animals de companyia, és a dir, aquelles que puguin ser perjudicades en captivitat, diguem-ne, bé, en una casa, o doncs clar, aleshores s'exclouran, no? Però bé, tot això falta encara no està definit.
Per la salut pública, etcètera, perquè, aviam, hi ha persones que tenen serps molt verinoses a casa seva. Cosa que...
Sí.
Que és un perill. Que és un perill. Sí, sí. Hi ha gent que ha arribat a tenir cocodrils a casa seva. Caimans, això té lògica? És bo per l'animal? És bo per la persona? És bo per la societat? Per mi les respostes són òbvies, però sembla que per algú no. I per això hi haurà molta discussió sobre quins animalons sí, quins animalons no. Els rosegadors, hàmsters, cobaies, altres animalons, conills, que estan avui en dia molt, estan sent un animal de companyia molt comú. Què passarà amb tots aquests animalons? Es podran tenir o no es podran tenir? Ocells?
Ho veurem.
Sí, quins no? Bueno, clar, hi haurà ara un debat, per això 2 anys.
Clar.
2 anys, però ja hi ha hagut el punt de sortida d'aquesta carrera. No? La meta, sabem que hi és en 2 anys. Si no s'hagués començat, no tindríem aquests 2 anys que, vers les dècades que hem estat i sense normativa equilibrada i per tothom a tot l'Estat, doncs, mira, són 2 anys, són no res, és el que jo penso.
Una llei que l'ADA i moltes altres entitats portaven molt de temps reclamant, que finalment, com a mínim, veiem que és una realitat, que, per cert, exclou animals en altres àmbits que tenen legislacions pròpies, com, per exemple, el cas de l'experimentació amb animals, el cas de la cria intensiva d'animals, per tant, les granges, i també, finalment, exclou els gossos de caça, els gossos de treball utilitzats a la policia o a l'exèrcit, i també els gossos guia. Per tant, es tracta només d'espècies de companyia o espècies silvestres que també serveixen, en aquest cas, com animals de companyia.
No, però fixa't que has dit espècies de companyia. El gos és espècie de companyia. Perquè un gos, imaginem-nos, i aquí és on hi ha hagut també molta controvèrsia, perquè imaginem un beagle, laboratori, perquè un beagle que està en un domicili i està en una família té un munt de drets i el Beagle, que està en un laboratori, que és exactament la mateixa espècie, la mateixa raça, tots, només que són dos individus diferents, no té tots aquests drets de protecció.
Això hauria de ser un pas més que,
clar,
que nosaltres també, també es ve reclamant, no?, que aquesta diferenciació no es faci.
Sí.
És el mateix animal, és la mateixa espècie, per tant, per què a un l'ha de regir una llei i a l'altre una altra, no? Són aquestes coses incoherents. Però, bueno, com a mínim tenim aquesta llei, Marc. Hem definit
comencem.
Una mica quatre punts.
Hem
comencem.
El camí.
Tenim l'inici del camí, amb aquestes polèmiques, algunes més que podríem detallar, però hem fet un primer apunt.
Sí, sí.
Paula Calvo, moltíssimes gràcies de nou.
Gràcies a vosaltres per ajudar a prendre consciència a totes les societats.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Per lo que m'he assabentat, va pujar a l'estrellat en els anys 60 del segle passat i als 70 es retirà a Suïssa. Va traslladar el seu estudi de gravació que tenia a Milà i va cercar una tranquil·litat que no va trobar a Itàlia, doncs constantment estaven a sobre d'ella els paparazzis. Des de Suïssa va continuar gravant i traient discos fins a l'any 2013. La seva vida artística és amplíssima i ara, actualment, ja no es deixa veure massa en públic. Escoltem-la també amb duet, cantant amb l'espanyol el bolero Contigo en la distància, amb l'Àngel Pato García i el que és obligat, Parole, Parole, junt amb l'Alberto Lupo, molt conegut d'ella. A la propera, si Déu vol.
No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. Los días parecen distintos cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, y yo quiero escucharla cuando me faltas tú. Es que te escuchas tú. Más allá de tus
cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
E il mio sempre, inquietudine.
Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei.
Tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
Caramelle, non ne voglio più.
Certe volte non ti capisco.
Le rose e i violini, questa sera raccontami un'altra. Violini e rose li posso sentire. Quando la cosa mi va, se mi va. Quando è il momento e dopo si vedrà.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 parole. Soltanto parole, parole tra noi.
Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
Cosa sei?
La romantica notte.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio sogno proibito.
Proprio mai.
È vero, speranza.
Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai.
Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
Caramelle, non ne voglio più.
Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.
La luna è di grilli, normalmente mi tengono sveglia. Mentre io voglio dormire, sognare. L'uomo che a volte c'è in te quando c'è. Che parla meno, ma può piacere a me.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, parole, parole.
Che cosa sei?
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 Parole, 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 soltanto parole, parole tra
com prevenir accidents en els nostres animals de companyia. Els endolls i els cables elèctrics estan per tot arreu a les nostres llars i pels nostres gats i gossos es poden convertir en un joc entretingut, però amb uns resultats desafortunats.
Sí, perquè els voldran estirar i mossegar i això els hi pot comportar cremades per les descàrregues elèctriques, fins i tot l'electrocució. El nostre consell és que mantinguem els endolls i els cables elèctrics en bon estat i que els intentem amagar darrere dels mobles, dificultant així que els puguin trobar al seu abast.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
La grandesa política es mostra quan, en moments difícils, s'actua per grans principis i pensant en el bé comú a llarg termini. Al poder polític li costa molt assumir aquest deure en un projecte de nació. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la veu dels animals i la natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.